La xarxa. Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, els parla Albert Sabater. Aquest matí al Suprem, l'advocat de la defensa Jordi Pina ha acollat un dels policies fins que ha acabat reconeixent que no va veure com es llançaven objectes al col·legi Ágora de Barcelona. Prèviament havia dit que s'havien llançat pedres.
Lanzamiento de objetos, ¿qué objetos lanzaban?
Pues no pude ver ninguno, pero soían en...
¿Lo acaba de decir usted?
Sí, lanzamiento de objetos, pero pues serían piedras...
No, serían no... Es, si se lanzaron o no se lanzaron, no...
Es que yo exactamente no lo vi.
Ah, bueno, pero yo le estoy preguntando lo que usted vio.
Sí, sí, yo le estoy diciendo que había objetos, no sé lo que eran, quedaban en los cascos y en los escudos de los compañeros.
Pero ¿usted no vio que hubieran lanzamientos? ¿O sí? Es que no me ha aclarado.
Sí, había el lanzamiento, pero si me dice específicamente lo que era, si era una piedra o era... no lo sé.
¿Usted vio lanzamiento de objetos, sí o no?
No.
Pues ahora vas pronto, gracias.
Vale. Pina també ha enxampat un altre inspector que barrejava col·legis on havia estat i on no havia estat. La sessió d'avui declaren diversos policies nacionals que van intervenir a Lleida, Girona i altres districtes d'Horta, Guinardó, Sant Andreu, Sant Martí i Nou Barris de Barcelona l'1 d'octubre. La sessió es reprèn ara a les 4. Alpens, municipi del Lluçanès, ha estrenat un servei de farmaciola. El servei, en una localitat amb una població envellida, evita desplaçaments fins a les farmàcies de Sant Boi o Montesquiu. El nou FM, Natàlia Peix.
Bona tarda. La farmaciola d'Alpens ha obert després del procés iniciat per l'Ajuntament, que va fer la sol·licitud, i de l'autorització per part del govern d'aquest servei, que es concedeix a nuclis de població que ho demanen per raó de llunyania o dificultat de comunicació respecte a una farmàcia. En el cas d'Alpens, les més properes són les de Sant Boi, a 12 quilòmetres, i Montesquiu, a 13 quilòmetres. Lluïa Reina, regidor de Sanitat de l'Ajuntament d'Alpens.
Cada vegada hi ha més població envellida. Majors de 65 anys, ara em sembla que és volta als 20, el 20% de la població. Llavors, molta gent no té carnet, no disposa de cotxe, no disposa de carnet.
La farmaciola, ubicada en un local municipal, la regenta Núria Ugés, de la farmàcia de Montesquiu, una de les dues que es van presentar al concurs públic.
Els hi aporta un element com de seguretat, de que si hi ha qualsevol problema poden venir aquí, que és un lloc on se'ls escolta, on parlem de problemes de salut, de com s'han de vendre els medicaments.
La farmaciola d'Alpens obre 3 dies a la setmana, els dilluns i els divendres a la tarda, coincidint amb les visites mèdiques que es fan al consultori del poble, i dimarts al matí.
I l'equip de govern de Ripoll ha respost a la plataforma Aturem el polígon de la carretera de les Lloses sobre l'acusació d'amagar informació. Ràdio Televisió Ripollès, Laura Segú.
L'equip de govern de l'Ajuntament de Ripoll ha volgut desmentir l'acusació de falta de transparència per part de la plataforma Aturem el polígon de la carretera de les Lloses. Des de l'àrea de serveis al territori es recorda que el secretari de la corporació va negar a l'últim ple que es volgués amagar informació sobre el projecte. També s'ha afegit que el mateix secretari ha donat la resposta oportuna al síndic de Greuges. En Joaquim Colomer és cap de l'àrea de serveis al territori.
Via secretaria s'ha contestat amb el síndic, dient que el síndic, la seva funció és fer de síndic, no és fer d'acusació ni de part en aquest cas. Per tant, les respostes són entregades en format i en data, per tant s'ha entregat tota la documentació.
A més, es reitera que tota la documentació que genera l'Ajuntament està dins dels grups municipals i de qualsevol persona i entitat. La plataforma hi ha tingut accés en les darreres setmanes, segons Colomer.
Amb aquesta crònica posem punt i final a aquest butlletí. Gràcies per la seva atenció. Bona tarda.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Imagineu que us aneu de vacances en una ciutat, qualsevol ciutat del món, i esteu tranquil·lament passejant doncs, per la 5a Avinguda de Nova York o pels Camps Elisis a París, per exemple, o esteu doncs, per l'avinguda que passa paral·lel a Roma, allà al costat del riu, tranquil·lament, no? A la Plaça Navona, per exemple, i de sobte us apareix un tio vestit de Spiderman que es posa al vostre costat disposat a protegir-vos de tots els robatoris.
Hola, querido. Hola, querido turista. Soy el Spiderman de la ciudad. He venido a proteger de los maleantes y al que le acechan a su alrededor.
I a l'home, amb la cara tapada, es dedica a protegir-vos fent veure que li surten com taranyines dels braços.
Sí, vamos por aquí, querido amigo. No pase por debajo de esta marquesina, que es donde la última vez robaron a un pobre turista como usted.
I a l'home, protegint-te pel costat. Bé, doncs això és el que passa al Passeig de Gràcia. Arriben els japonesos, allà al Quadrat d'Or, disposats a fer la fotografia, i mentre fan la foto, els hi apareix per darrere un individu vestit de Spider-Man, que els hi diu:
hola, buenas tardes, soy el Spider-Man de Barcelona, he venido aquí para protegerles. Esta es mi misión, hacer de su visita una visita segura.
I a partir d'aquí... Ah, també és veritat, ara l'Isabel em diu encertadament que pot ser català de Vic.
Hola, estimat amic, sóc l'Spiderman de Barcelona i he vingut aquí per protegir-te de tots els...
O de Lleida, també. Hola, estimat... Hola, bonic amic. Soc de Lleida i he vingut a Barcelona a estudiar i estic aquí protegint-te, o...
También, querido amigo.
Hola, amigo. También, andalús. O gallego, o valencià. Che, estic aquí per protegir-te, amic. Che, estic aquí. Vicent, que estic aquí per fer-te una mica. O gallego. Bé, és igual, en tot cas. Això sembla més praga que gallego. Bé, en tot cas... que els japonesos no se'l creuen, i el paio el que vol és protegir-los de veritat. És un tio que treballa, no se sap l'identitat, treballa en un restaurant de menjar ràpid, i a les seves hores lliures, més enllà d'estudiar a la universitat, que dic jo també, poc criteri que hi ha a l'hora d'entrar a les universitats, es dedica a protegir els turistes de que els robin. Diu que d'aquesta manera intenta combatre els 500 delictes diaris que hi ha al Passeig de Gràcia de Barcelona. Tornaríeu a aquesta ciutat? I més enllà de tot això, per què no inventem un superheroi per cada una de les ciutats del nostre país? Batman a Girona, per exemple, Superman a Tarragona. Què us semblaria trobar a Ant-Man a Lleida? No? Seria... I a les Terres de l'Ebre, qui podríem posar? Tintín, que no era un superhome, però que també era un personatge de còmic, no? O a Los Cuatro Magníficos. I també és veritat, la superheroïna és Catwoman. Mira, Catwoman a les Terres de l'Ebre. Ja veuria ja la Judit Castells anar per tot el Deltebre protegint els turistes. Nosaltres no som un equip de superhomes ni superdones, però som ni superherois, però som un equip de superperiodistes. I estarem amb vosaltres per vitaminar-vos i mineralitzar-vos informativament al llarg de tota la tarda, com superraton. Salutacions cordials a l'equip que fa possible el programa, que no són altres que la Judit Castells, la Catwoman de les Terres de l'Ebre, en Daniel Rodríguez, el Superman de l'Ametlla de Mar, l'Ivan Fernández, que és l'Hombre Maravillas de la zona del Garraf, la Isabel González, no, la Cristina Cantal, no, primer la Cristina Cantal, que és la Wonder Woman de les Terres Gironines, la Isabel González, que és Los Cuatro Magníficos, personalitzats amb una persona a la zona del centre, i jo, que sóc el maleante, que va fent les coses dolents. Sóc la kriptonita de l'equip, el que els debilita a saco. Amb en David Valverde, en Joan Bosch i el Sergi Mir... Sí, Mr. Maligno. O el dolent de Superman, que es deia... Com es deia, el dolent de Superman? Bueno, què...
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Lex Luthor, ara m'ha sortit. Escolteu, bé, tarda complicada, almenys aquesta sembla que és el que tornem a tenir, però molt menys complicada que no pas ahir. Ahir sí que van haver ruixats i pedregades importants a moltes zones del país. Avui sembla que hi tornarem, però menys, a menys jocs i amb menys força. En tot cas, com sempre, ho preguntem als companys del Servei Meteorològic de Catalunya, com és avui el cas d'en Jordi Via. Jordi, bona tarda.
Hola, bona tarda. La situació marítima d'aquest dijous ve marcada pel vent de component nord que bufa amb força cap al sector de l'Alt Empordà, especialment moment on localment se superen els 100 km per hora, implicant aquí onades que superen clarament el mig metre d'alçada. També trobem encara una miqueta de mestral cap al sector de l'Ebre, aquí també porta aquest onatge marcat per la maró fins i tot, i cap a la resta de la costa catalana el vent és una miqueta més fluix, predomina el component sud cap a la costa central i predomina el marejol amb àrees de maró. El que resta d'aquest dijous continuarem parlant d'una situació molt semblant, vent als dos extrems de la costa, major alteració marítima també cap a la costa Brava i costa Daurada, i aquesta situació sembla que es mantindrà fins a mig matí, migdia de divendres. En canvi, a partir de llavors, tan sols es mantindrà la tramuntana cap al sector de l'Alt Empordà, tramuntana que encara aquest divendres podria bufar amb cops forts, però cap a la resta del país aquest divendres a la tarda ja tindrem vent més fluix en predomini del component sud, implicant marejol potser encara a la tarda amb àrees de maró, amb temperatures també sense grans canvis aquest divendres i domini del sol durant gran part del dia. És tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Doncs tant de bo arribi aquest divendres assolellat i que ens porti un cap de setmana radiant. Gràcies, Toni. Jordi.
Connectem amb l'actualitat.
I comencem fent un cop d'ull a l'actualitat del dia, saludant Isabel González. Què tal, Isabel? Molt bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda. Ui, no em sento. Per què?
Doncs sí que... Els altres sí, eh?
Ah, sí?
Sí, sí.
Quina sort tenim.
Oh, sí, és un luxe. Tot això que t'estalvies, però...
De què?
No, res. No, no era això, no era això. Ja està el Valverde pels auriculars malmetiendo.
Home, ja em diràs tu com s'ha interpretat, si no això.
No, vull dir que tot, que sentir-nos... Bueno, és igual, deixa'm. Que sí, que despenalitzar l'eutanàsia, poca broma, perquè finalment sembla que hi ha gent que va entrant una mica al camí de la racionalitat. Despenalitzar l'eutanàsia, una mesura urgent, segons el Col·legi de Metges de Barcelona i la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària.
El president del Col·legi, Jaume Pedrós, assegura que és absolutament obligat despenalitzar l'eutanàsia i reclama una regulació fruit del consens social i també polític. Una regulació que, ha recordat, ha de ser molt garantista per donar seguretat jurídica a tots els actors implicats. Pedrós considera que aquest és un debat que s'ha de tenir amb tranquil·litat amb tots els sectors i desaconsella, per aquest precís motiu, que es dugui a terme durant aquesta campanya electoral. Per la seva banda, la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària també aposta per despenalitzar i regular l'eutanàsia, tenint en compte, això sí, elements ètics. Ho ha fet a través d'un comunicat, recordant que el paper dels metges de família amb els pacients és molt important, sobretot en aquest tram final de la vida. Expliquen que la persona que pren la decisió ha de ser totalment conscient i ho ha de fer de manera voluntària, i que el paper dels metges ha de ser completament neutral.
Aquesta és la qüestió. El que passa, com que els polítics van a cop de titular, doncs d'aquí 6 mesos, que és quan se'n podria parlar i se'n podria debatre, ningú posarà el tema damunt de la taula perquè no els interessarà, els interessarà una altra cosa. I tornarem a estar en el cicle d'aquí un any o dos. Veurem. Gràcies, Isabel. Fins després.
Fins ara.
A reveure. I, mentretant, els vigilants de seguretat que treballen a Renfe, a la demarcació de Tarragona, han exigit avui dijous un plus salarial de perillositat. Volen cobrar 400 euros més. I, a més, volen mesures de protecció com armilles antibales i també armes. I això ho fan davant de les agressions que diuen pateixen a diari. Daniel Rodríguez.
Segons el col·lectiu, en la darrera setmana han hagut d'agafar la baixa 7 dels 32 efectius que treballen a la zona de Tarragona. El sindicat de treballadors, avui prop d'una trentena de persones, s'han manifestat a les portes de l'estació de Tarragona amb xiulets i amb pancartes. De fet, Miguel Caballero, un dels vigilants que treballa per Renfe i que a més és representant sindical, considera que el salari que cobren és vergonyós perquè han de fer front diàriament a agressions.
Creo que nos merecemos un plus de 400 euros porque, a ver, lo están cobrando en Metro de Barcelona, lo están cobrando Ferrocarriles Catalanes y, a ver, consideramos que es un agravio comparativo, ¿eh? Pero Renfe no lo considera así. Dice que no tenemos peligrosidad y tienes que luchar a diario con todo tipo de gente, ¿eh? ¿Eh? Y sufres agresiones cada 2x3 por 944 euros. Creo que los tiempos que estamos lo veo bastante, bastante lamentable eso.
El col·lectiu vol repetir les accions de protesta cada divendres de forma indefinida fins que no s'atenguin les seves demandes.
I la Generalitat de Catalunya matarà, pagarà 50 euros per cada senglar que s'hagi abatut a la zona de les comarques gironines. Cristina Cantal.
Es tracta d'una nova mesura del Departament d'Agricultura per reduir el nombre d'exemplars d'aquesta espècie a la província de Girona i prevenir la possible entrada de la pesta porcina. La mesura afectarà fins a finals d'abril a les comarques de l'Alt Empordà, la Garrotxa, el Gironès i el Pla de l'Estany. Els caçadors cobraran 50 euros per cada porc senglar que abatin. La Generalitat calcula que hi ha 25 senglars per quilòmetre quadrat a les comarques gironines, una de les zones de Catalunya on hi ha més densitat d'aquests animals que sovint es deixen veure als nuclis urbans. El període de caça va començar el passat mes de setembre, però Agricultura ha anunciat que només pagarà pels exemplars abatuts entre el 15 de març i finals d'abril, quan acaba la temporada de caça. El Partit Animalista contra el Maltractament Animal ja ha reaccionat a la notícia i ha demanat que es paralitzi immediatament la mesura.
I l'Ajuntament d'Alcanar implantarà un sistema tecnològic, atenció, d'identificació genètica als gossos per poder identificar i sancionar els propietaris que no recullen els excrements dels animals a la via pública. Judit Castells.
Els propietaris de les mascotes tenen 2 mesos per fer les extraccions de sang de manera gratuïta als centres veterinaris del municipi, del 15 d'abril al 15 de juny. Se farà un registre del perfil genètic de cada animal i amb la base de dades dels ADNs se podrà identificar quin gos pertany l'excrement que se trobi al carrer. Es tracta d'un sistema innovador conegut com a CanID, desenvolupat per VetGenomics, una empresa de base tecnològica participada per la Universitat Autònoma de Barcelona i experta en el camp del diagnòstic genètic veterinari i la genòmica animal. Una vegada fet el perfil genètic del gos, el propietari de l'animal rebrà una xapa identificadora per col·locar-li al collaret, una xapa que també facilitarà la recuperació del gos en cas de pèrdua o robatori de l'animal. L'Ajuntament d'Alcanar és el primer de les Terres de l'Ebre en implantar aquest sistema tecnològic.
I ahir el vespre Viladecans va sortir al carrer un any després de l'empresonament de Tamara Carrasco i la fugida a l'exili del seu germà Adrià Carrasco, Ivan Fernández.
Un miler de persones van participar ahir al vespre d'una manifestació en solidaritat amb els dos activistes del CDR que van ser acusats fa un any de sedició, rebel·lió i terrorisme. Els participants, entre ells la mateixa Tamara i els pares de l'Adrià, han fet una marxa lenta i han reclamat sota el lema Tamara i Adri llibertat la fi de la persecució judicial dels dos activistes. I és que un any després, com bé deies, Tamara Carrasco, que va estar empresonada 2 dies a Madrid, continua confinada al seu municipi, Viladecans, per ordre de l'Audiència Nacional. Per la seva banda, Adrià Carrasco viu exiliat a Brussel·les, on va poder fugir quan la Guàrdia Civil el va anar a detenir a casa seva. La manifestació, que ha comptat amb l'assistència de Roger Espanyola, la presidenta de l'ANC, Elisenda Pelusí, entre d'altres, ha estat promoguda pel col·lectiu que dona suport a Tamara Carrasco, protagonista en diverses manifestacions com la de Madrid el mes passat, i també pel col·lectiu Adri, et volem a casa, molt actiu a la zona d'Esplugues del Llobregat.
I els refugiats allotjats a l'hotel Morros de Torredembarra s'hi quedaran almenys fins al mes de juny.
Tots ells van arribar el passat 22 de febrer per acollir-se al programa d'acollida temporal per sol·licitants d'asil que proposa el govern espanyol. El cas és que els 171 refugiats que es troben a l'hotel Morros de Torredembarra són encara un mes i mig després a l'espera de saber si es poden acollir o no al programa. Mentrestant, és Creu Roja de Barcelona qui segueix fent-se càrrec de la seva situació després que les seves peticions no avancin.
Doncs és una mostra més de que potser el país no estava tan preparat ni tan ben predisposat a rebre aquestes persones demandants d'asil. Veurem finalment com es resol, però és evident que no ens podem tenir vivint en un hotel de manera indefinida. Gràcies, Ivan. Fins després.
Fins ara.
Navega amb el Far. Espècies autòctones.
I una de les paraules que hem anat aprenent aquests dies, aquests mesos, és herpetòloga. Alguns se la desconeixia, la nostra incultura és vasta en l'anomenament de científics i realment era una especificitat d'estudi que no dominàvem. En tot cas, l'Ivan Fernández sovint s'encarrega d'ensenyar-nos noves espècies i de reflexionar sobre elles. Avui hi tornem una altra vegada. Ivan.
I com cada dijous, seguim coneixent noves espècies autòctones, en aquest cas, des de l'Escola de Natura de Parets del Vallès, però tenim a l'herpetòloga Carolina Molina. Molt bona tarda, benvinguda.
Bona tarda.
De quina espècie parlem avui?
Aquesta tarda parlarem del gripau comú.
Estem parlant, si no m'equivoco, d'uns dels gripaus més grans de tota la península i també d'Europa.
D'Europa, sí, efectivament. S'ha vist que les femelles poden mesurar entre 15 i 22 centímetres i els mascles acostumen a ser més petits, mesurant uns 10 centímetres aproximadament.
Perquè ens fem una idea, això seria com un pam, no?
Sí.
Aproximadament.
Sí, i això ens permet diferenciar molts cops mascles i femelles. Vull dir, el tema de la mida ens permet ja identificar el sexe.
Quan acostuma a pesar un gripau? És a dir, si fan una mida d'uns 21 centímetres aproximadament, imagino que pesen bastant.
Sí, bastant. Poden arribar fins i tot a pesar un quilo i mig.
A més de per la seva mida, pel seu pes, no sé si el gripau comú es pot distingir d'altres gripaus per alguna altra característica.
Sí, per exemple, n'hi ha un de molt similar a ell, que és el gripau corredor, uh-huh. I aquest el podem diferenciar molt bé del comú, perquè el comú té la pupil·la horitzontal i el·líptica i l'iris de color vermellós, mentre que el gripau corredor té la pupil·la horitzontal i el·líptica, però l'iris és de color verdós, groc-verdós.
Perquè, de fet, el gripau comú conviu a Catalunya amb diferents, amb altres espècies de gripaus. Uh-huh. Em sona, si no m'equivoco, són 5-6 gripaus més els que conviuen, sí, amb el gripau comú. En tot cas, cadascun d'ells té els ulls diferents?
Bueno, després tenim, per exemple, un altre, que és el tòtil, que són uns gripaus molt petits, i aquests, en canvi, tenen la pupil·la vertical. I uh-huh. Això també ens permet diferenciar-los molt ràpidament, els uns dels altres.
Pel que fa a la pell del gripau, és com una mica així que
rugosa.
Fa coseta, tocar-la.
Té moltes berrugues a la part dorsal, sí.
Passa el mateix amb tots els gripaus? És a dir, tenen aquesta pell berrugosa tots?
Bueno, potser no tan marcat. Jo crec que el gripau comú és el que ho té més desenvolupat, això.
Per quin motiu tenen aquestes berrugues?
Bueno, al ser aquesta espècie molt terrestre, el fet de tenir berrugues fa que pugui mantenir millor la humitat de la seva pell i, per tant, no perdre tanta aigua corporal.
És a dir, aquesta pell els ajuda d'alguna manera a estar mullats
sí,
durant part del dia, diguem-ne així, no?
Com que no estan a prop de punts d'aigua, sinó per reproduir-se, doncs això els ajuda a mantenir la humitat.
Hi ha una faula, Carolina, que diu que el gripau comú, que els gripaus en general, escupen verí. I que si t'escupen verí et quedaràs sense pèl, mil coses s'escolten. No sé si això és veritat i fins a quin punt.
No, això no és veritat. El que passa és que es caracteritzen per tenir unes glàndules que secreten toxines, que són les glàndules paròtides, i les tenen molt desenvolupades, aquesta espècie. I, bueno, com he dit, secreten diverses toxines que els serveix de protecció davant dels depredadors. I en el cas dels humans, per exemple, sí que ens podrien provocar una mica d'irritació les mucoses si els toquem i després ens toquem la cara, els ulls, però res més lluny que això.
En tot cas, a diferència d'altres espècies, el gripau tampoc escup.
No.
Només si el toquem.
Sí, si el toques sí que et pot irritar una mica la pell, però ja està.
Com funciona aquest verí en la resta d'espècies? Em comentes que als humans aquest verí no ens afecta de cap manera, com a molt petites irritacions. Els seus depredadors, com els afecta?
Bueno, suposo que depèn del tamany, aquest verí sí que els pot perjudicar greument, mentre que en d'altres, com un au rapinyaire, potser pel fet de, bueno, el fet de saber que té verí, doncs aquesta espècie ja no la depreda, no? Uh-huh. És com una manera d'escapar-se dels depredadors.
De què s'alimenta el gripau?
Sobretot d'artròpodes, com escarabats, formigues, saltamartins...
En tot cas, al ser un gripau tan gran, no menja més enllà d'insectes? És a dir, jo veia fotografies en què veia un gripau menjant-se un ratolí. Això no sé si
fins a quin punt... Són bastant generalistes en aquest aspecte, de la mateixa manera que en l'hàbitat. Uh-huh. També poden ocupar gran diversitat d'hàbitats des del litoral mediterrani fins a l'alta muntanya, molta diversitat de punts d'aigua també, llacs, pantans, basses artificials, naturals...
Per tant, el podem trobar tot arreu, entenc.
Sí, 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 està àmpliament distribuït per tota la península Ibèrica.
I, finalment, abans d'acabar, com sempre, quina és la seva relació amb els humans? És a dir, és una espècie en perill?
Bueno, és una espècie que no està... Bueno, és bastant abundant, però sí que s'ha vist que en els últims anys està disminuint. I una de les principals causes d'això és els atropellaments. El fet de, bueno, les vies de comunicació, que cada vegada són més àmplies, està fragmentant els seus hàbitats. I com que és una espècie molt fidel als llocs de reproducció, realitzen cada any migracions per anar a reproduir-se al punt d'aigua on van néixer. I durant el trajecte, pues, molts moren atropellats perquè han de creuar carreteres, i això és, bueno, de fet, s'ha vist que és de les espècies d'Europa que és mort més per aquesta causa. Mm-hmm. 3 de 4 atropellaments es donen en el gripau comú.
Doncs Carolina Molina, des de l'Escola de Natura de Parets del Vallès, moltíssimes gràcies per venir avui al programa i apropar-nos la realitat del gripau comú. Seguim parlant. Fins
gràcies
a la propera.
Gràcies a vosaltres.
Doncs hem après molt de granotes i gripaus i aquests bitxos que, bueno, tanta gràcia fan i que, bueno, formen part de les nostres espècies autòctones. Ara li podia haver dit a l'Ivan que li donés un petó a la convidada. O que la convidada li donés un petó a l'Ivan, no? Més aviat. Qui seria el gripau? No, l'Ivan no... Ja, és així. S'ha sentit o només ho he sentit jo? Vale, millor.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Tens un negoci a L'Escala i no ets soci de l'Obert?
Vine a la Unió de Botiguers i forma part d'una associació activa que treballa pel comerç de proximitat.
Fes-te soci de l'Obert. Entra a obet-lescala.org i et mostrarem els principals avantatges.
Amb el comerç viu, L'Escala hi guanya. Guanyem tots.
Dissabte, 13 d'abril, a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, música, Biflats, Humus Man. Biflats és la primera català en fanfare amb so de cobla. Ritmes trepidants, un so genuí i nou, ideat exclusivament per a cobla. Dissabte, 13 d'abril, a les 9 del vespre, a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espai Ter, Oficina de Turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
Via Crucis vivent de l'Escala.
Aquesta Setmana Santa, viu-la amb tota la intensitat.
Els carrers de l'Escala es converteixen en el camí dolorós de Jesús cap al Calvari.
Divendres Sant a les 10 del vespre, Via Crucis vivent de l'Escala.
L'esforç de tot un poble.
Jo vull pizza.
Jo vull pazza.
No, pizza.
Que no, pazza.
Pizza.
Pazza.
Pizza Pazza. Pizzas, pasta fresca, arrossos, paelles, peix salvatge de la nostra costa. Al peu de la platja de Riells, amb una vista immillorable del golf de Roma. Una cuina mediterrània excel·lent i unes pizzas al forn de llenya que ens fan irresistibles. Pizza Pazza. Fes-ne la reserva al 972-77-44-41.
Ens ho enduem? O que ens ho portin?
No, dinem aquí.
A casa.
Aquí.
Ai, mamma mia.
Pizza Pazza. Ara també amb pizzas i pasta sense gluten.
De l'11 al 13 d'abril a Torroella de Montgrí, 14 trobades de música mediterrània. Un mar en cercle. Jugarem amb la presència del cercle i el moviment circular, la cultura popular, la música, la dansa, els jocs o els instruments. Unes jornades per explorar com sona la Mediterrània a partir de conferències, tallers, activitats, concerts i audicions de música. No li doneu més voltes i veniu a gaudir de la programació. trobadesdemusica.cat. Un mar en cercle. De l'11 al 13 d'abril a Torroella de Montgrí.
Soc del Port de la Selva i el compro per les entrevistes.
Perquè parla de les notícies d'aquí, de Roses.
Castelló d'Empúries, Llançà, La Jonquera, Garriguella... Parla de totes les poblacions.
A mi m'agrada per la informació de Figueres.
Els articles d'opinió.
Cada dimarts, l'Alt Empordà es llegeix amb Hora Nova. I gaudeix de molts avantatges si et fa subscriptor. Hora Nova, periòdic independent de l'Alt Empordà.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
I el destacat de la jornada d'avui torna a passar novament per la zona de l'Empordà i és que segueix endavant aquest enfrontament entre les entitats conservacionistes i l'administració pública. Intentarem entendre-ho perquè certament ja portem tantes derives que es fa complicat de seguir. Cristina Cantal.
Exacte. Aquest matí, Sols Costa Brava ha fet públics els detalls de les al·legacions al Pla Director Urbanístic de Revisió de Sòls No Sostenibles del Litoral Gironí. En parlem amb l'advocat de Sols Costa Brava, l'Eduard Ribot.
Eduard, molt bona tarda i benvingut.
Bona tarda, gràcies.
Em permet anar-me'n a l'origen de tot? Jo dic perquè, clar, Pla Director Urbanístic de Revisió de Sòls No Sostenibles del Pla Litoral Gironí. Ens sona molt a llatí el que és que no n'hem fet. En quin moment ens trobem? És a dir, tenim un constructor que vol construir, una Generalitat que paralitza la construcció perquè bueno, s'ho vol revisar. I a partir d'aquí, en quin moment ens trobem?
Sí, bueno, no tenim un constructor que vol construir. Tenim milers de constructors i promotors i tot el capital del món que vol edificar i construir, nosaltres diguem destruir, la Costa Brava.
D'acord.
I, efectivament, totes les entitats de defensa del territori gironines es van constituir en una plataforma, que és SOS Costa Brava, aquest estiu, aquest mes d'agost, alertant d'aquest gran problema que hi ha amb els 22 planejaments urbanístics que permeten destruir total i absolutament les restes de boscos, penya-segats i camps de conreu que queden a la Costa Brava. Vam donar un crit d'alerta i vam demanar a la Generalitat que sortís al rescat de la Costa Brava i que aprovés un pla director que desclassifiqués sòls i adoptés una moratòria urbanística que aturés aquest ànim depredador en tants i tants i tants municipis que ens hem trobat la plataforma, sigui a Cadaqués, amb el Puigsaguarda, sigui a Tossa, amb la Morisca, sigui a Pals, amb la platja de Pals i els milers d'habitatges que es preveuen, o a Begú, entre d'altres llocs, a Sarriera, en concret, Aigua Freda, o a Palafrugell, Aigua Xalida, i era un atac indiscriminat a la Costa Brava amb projectes pendents d'aprovació, en tràmit, i alguns recentment aprovats. Per tant, calia actuar.
Aquí el que ens trobem, o vist des del punt de vista periodístic o ciutadà, és que, per una banda, hi ha el que diem i, per l'altra, hi ha el que fem. És a dir, el que diem és, sí, volem protegir la Costa Brava perquè és important i maca i té valor i té la natura i tots aquests arguments, però el que acabem veient és que el que diem no es correspon al que fem, perquè el que fem no és ben bé protegir, sinó és... Bueno, aprovar algunes mesures per mirar de tirar la pilota endavant.
Sí, efectivament. A més, avui es posa de manifest especialment això que digueu, perquè la Costa Brava avui per avui està amenaçada al nord, en el Puigsaguarda, intentant urbanitzar, malgrat la moratòria, fer una urbanització de 104 habitatges i un hotel, i no s'està aturant l'obra urbanitzadora que destrossa 17 quilòmetres de parets de pedra seca i puja la línia d'edificació 40 metres d'alçada, desfigurant el paisatge de Cadaqués, de nord, i a la banda sud de la Costa Brava, el govern ha aprovat i es volen iniciar les obres, s'apunta que avui mateix s'iniciaran, de l'autopista de la Costa Brava, que és la prolongació a 3 carrils de l'autopista del Maresme, que es pretén doncs, rebentar les muntanyes de Begú, els boscos de Begú, i portar aquella autopista fins a Lloret. És cert que el govern de la Generalitat, davant del crit d'alerta que vam donar, va adoptar la moratòria urbanística, que és ben rebuda per part de les 29 entitats de defensa del territori i de SOS Costa Brava, i és cert també que està en tràmit l'avanç del pla director urbanístic que reclamàvem. Però són unes mesures insuficients i cal reaccionar i cal canviar definitivament la política urbanística del país i en especial d'aquest indret de tant valors naturals i paisatgístics.
Aquí ens trobem la Generalitat i els ajuntaments que, i els constructors que diuen que, com que retroactivament no es pot aprovar cap mesura, tot el que ja tenen aprovat i tot el que ja tenen, diguéssim, impulsat, ho poden construir. I, per tant, tiren pel dret, porten maquinària i, com és el cas de Saguarda, comencen a tallar, arbres. Això és cert o aquí ens estan passant bou per bèstia grossa?
Bé, això és cert que l'urbanitzador i promotor de Saguarda ha començat l'obra urbanitzadora, però és incert pel que fa de que no hi hagin mecanismes per aturar les obres. De fet, l'Ajuntament de Cadaqués, que no té cap, absolutament cap interès en preservar el territori, té sobre la taula, des del mes d'octubre, una petició de paralització dels efectes d'aquest projecte d'urbanització de Saguarda perquè és il·legal, perquè permet urbanitzar amb pendents superiors al 20%. I l'Ajuntament de Cadaqués no fa absolutament res. Però és que, a més, el conseller de Territori té sobre la taula, des del mes de febrer, una petició de nul·litat de ple dret del pla parcial que va aprovar, també sostenint que és il·legal perquè permet urbanitzar amb pendents del 20%. I ni el conseller ni l'alcalde tramiten les peticions de nul·litat de ple dret i ni l'Ajuntament, ni el conseller ni l'alcalde adopten les mesures cautelars que des de fa mesos les entitats ecologistes li demanin que adoptin. Per tant, hi han coses a fer, el que passa és que no hi ha voluntat política d'aturar aquestes actuacions.
El que estan fent vostès, i avui han fet una, si no tinc entès malament, han fet una roda de premsa, el que estan fent vostès és utilitzar totes les eines legals que tenen al seu abast per posar recursos, per posar al·legacions, per intentar revertir aquesta, bueno, aquesta voluntat de fer veure una cosa i en realitat permetre una altra.
Efectivament, el govern i els ajuntaments han de decidir què volen. Si volen estar al costat dels promotors i permetre continuar urbanitzant i destruint el territori, o volen posar-se al costat de les entitats i preservar el paisatge. És paradoxal que la Diputació de Girona i els 22 ajuntaments de la Costa Brava estiguin tramitant un projecte de declaració de la Costa Brava reserva de la biosfera, perquè l'UNESCO declari la Costa Brava reserva de la biosfera. I, paral·lelament, mentre demanen això a la UNESCO, resulta que quan els demanes qualsevol aturada d'obres o qualsevol modificació de planejament per preservar el paisatge, per preservar els sòls en pendents del 20%, per preservar sòls en valors naturals, es tanquen de banda i es posen al costat del promotor.
Ho aconseguiran? És a dir, la justícia serà prou ràpida i prou diligent com per poder aturar la voluntat dels constructors amb la permissivitat de les administracions? O el que estem fent és intentar allò, David contra Goliat?
Bé, som David contra Goliat, però nosaltres creiem que som més i que tenim la raó. Som defensors de causes justes. Clar, la justícia és cert que és molt lenta i, per tant, és difícil que arribi a temps d'aturar, per exemple, la urbanització de Saguarda. Però és que la urbanització de Saguarda demà mateix la pot aturar l'alcalde de Cadaqués, si s'estima mínimament el seu poble. I demà mateix el conseller de Territori, el senyor Damià Calvet, pot aturar aquestes obres. No necessitem anar a un jutjat contenciós administratiu perquè les aturi, que és molt lent, feixuc i tardarà temps. Naturalment que hi anirem, però exigim a qui té la capacitat d'aturar encara la destrucció, perquè avui van arrencant oliveres i s'està desfigurant el paisatge, però s'ha iniciat aquestes obres. La destrucció afectarà al final a 15 hectàrees. De moment la destrucció està concentrada en una zona. Es pot aturar i, per tant, si hi ha voluntat política, hi seríem a temps. Si no, doncs anirem lentament als tribunals, ens carregarem de tota la paciència del món i, si podem, acabarem doncs exigint que restauri tot allò que s'ha malmès. Tenim precedents, vull dir, hem tingut molta paciència, hem acabat doncs oposant-nos doncs durant anys a edificacions que al final no s'han aturat, però que han acabat enderrocades. I tenim exemples. Per exemple, la subestació elèctrica de Fonteta, de Forallac. O sigui que nosaltres perseverarem.
I una qüestió més ja de caire, d'un altre caire, però ja li ho pregunto. És evident que aquestes cases no són, aquestes edificacions no són unes edificacions per entendre'ns perquè la gent hi pugui viure amb normalitat. Són edificacions que segurament seran segones residències o primeres residències de gent d'una certa capacitat econòmica i d'un cert nivell adquisitiu. Però tota construcció ha de tenir el seu habitatge de protecció oficial, el seu habitatge públic, per entendre'ns. S'ha de fer aquest petit percentatge. Ja ho té, això?
No, efectivament, aquest és una de les irregularitats que denunciem i per això diguem que és nul·la de ple dret l'actuació aquesta de Cadaqués. No preveuen cap habitatge de protecció oficial. Ells mateixos diuen que són tant per la superfície dels habitatges com per al nivell adquisitiu, el que sortirà el cost de la parcel·la i tal, no va destinada a primera residència, van destinades a segona residència i per rics a nivell internacional. I es salten les reserves d'habitatge de protecció. Aquest és un dels motius de nul·litat de ple dret del pla parcial, juntament amb el tema de les urbanitzacions amb pendents superiors al 20%, o l'haver classificat sòl urbanitzable quan realment era un sòl forestal, o el patrimoni cultural tradicional de les parets de pedra seca, de les cabanes de vinyaters, etc., que està afectat. I, bueno, són molts els motius de nul·litat, per això és com bastant inexplicable que el conseller Damià Calvet no faci absolutament res després de tants mesos, i encara més inexplicable és que l'alcalde de Cadaqués i el regidor d'Urbanisme no facin absolutament res. L'alcalde diu que ho faci el conseller i el conseller diu que ho faci l'alcalde. I nosaltres estem marejats des del mes de setembre, octubre, fent escrits davant de l'alcalde, davant del cap d'Urbanisme a Girona, davant de la Direcció General d'Urbanisme, davant del conseller i davant del secretari d'Habitatge. Hem tingut que anar a veure el síndic de Greuges, hem tingut que anar a veure el cap d'Urbanisme Girona, hem tingut que anar a veure el secretari d'Habitatge, hem tingut que reunir-nos amb el conseller, hem tingut que anar al Parlament de Catalunya i també al president de Catalunya la setmana passada per intentar que s'aturin aquestes obres. A veure si en totes aquestes visites algú pren una decisió al respecte.
Doncs esperem que la prenguin, i que la prenguin ràpid. Hi ha una espasa de Damocles, que són les eleccions municipals, no?, que en teoria haurien de servir precisament per portar aquesta qüestió als titulars i per donar, o a les portades, i per donar l'opció als veïns a que es manifestin, ja no només físicament als carrers, sinó també a través del seu vot. Jo vull pensar que això servirà.
Sí, efectivament, confiem que sí. Però, vamos, el tema de Saguarda és senzillament la part visible de l'iceberg, diguem nosaltres, del Titanic de Cadaqués o del Titanic de la Costa Brava. Perquè Cadaqués, si no canvien el planejament amb aquest pla director que nosaltres reclamem, doncs és urbanitzable i pot créixer més del doble de l'actual. A Cadaqués hi ha sectors urbanitzables que transformaran i destruiran quatre camins nord, quatre camins sud, anant cap a Port Lligat, que destruiran el Llaner, la platja del Llaner, la banda de muntanya, que destruiran Soliguera 2, el Puigsaguarda, etc. És a dir, no quedarà res si no s'actua. Per això exigim a la Generalitat que amb el pla director surti al rescat de la Costa Brava i obligui a modificar, desclassificar massivament els 250 sectors de sòls urbanitzables que poden aparèixer a tota la nostra costa del litoral gironí.
Eduard, li agraeixo molt tota l'explicació que ens ha fet. Sé que n'hem parlat moltes vegades, però jo crec que calia algun dia fer un reposicionament, no?, perquè al final ens perdem en la terminologia jurídica i en darrere dels termes perdem la idea, no? I avui crec que ha servit per fer això. Ho seguirem, Digui'm.
No, només un aclariment. L'abans de pla director que impulsa la Generalitat, diguem, és un abans que treballa únicament sobre 165 àmbits urbanitzables de la Costa Brava, no sobre tot el territori, i es queda curt. I les estratègies que preveu, nosaltres volem una estratègia majoritària i prioritària de desclassificació de sòls i d'extinció d'aquests sòls urbanitzables. I, en canvi, l'abans de pla del govern tendeix a una estratègia de reducció o de mesures d'integració paisatgística. Nosaltres demanem al govern que sigui més valent, que tingui més coratge i que afronti el veritable problema, aquesta desclassificacions massives de sòl, per evitar que la Costa Brava col·lapsi definitivament.
Ho seguirem, eh? És evident que avui hem volgut fer jo una posta a punt, però evidentment seguirem amb l'ull posat esperant que arribi aquesta... aquest moviment urbanístic que preservi el litoral de l'Empordà i el litoral gironí. Eduard, moltíssimes gràcies, advocat, Eduard Ribot, que vagi molt bé.
A vosaltres.
A reveure. Molt bona tarda.
El far.
I la ràdio té aquesta màgia. En segons viatgem de punta a punta del país. Des de l'Empordà ens anem cap a la zona del Delta de l'Ebre i tampoc per donar masses bones notícies, però aquestes sí relacionades amb el món de la pesca. Judit Castells.
Sí, perquè la confraria de pescadors Sant Joan de Deltebre ha tancat la temporada de pesca de l'angula amb un 60% menys de captures que la campanya anterior. Per saber-ne les causes parlem amb el seu secretari, Pasqual Chacón.
Pasqual, molt bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda.
I per què ha passat? Teniu alguna explicació d'aquesta reducció de captures?
Bueno, primer que tinc que explicar que la pesca de l'angula és com aquello de jugar a una tòmbola o jugar a un joc, no? No es pot parlar de que cada any sigui igual. És una pesca que es necessita que concurren molts de factors per a poder pescar-la, com és que faig una climatologia a favor de la posta de pesca, que faiguen vents de llevant, que faiguen vents de dalt, que tinguessin bastant de fred, que baixi aigua límpia per els rius, límpia significa aigua bona del deshielo, i tot això enguany no s'ha fet. Han tingut una climatologia totalment d'alvesa per poder pescar l'angula, i per això no l'han pescat, no és perquè no hi ha angula i perquè ja s'ha acabat i tot això que està passant, no? Vull dir que ha habido anys que encara han pescat menys. Passa que fa molt de temps atrás, això.
Llavors, Pasqual, tal com estava explicant, l'angula, la pesca de l'angula no és una pesca molt regular i, per tant, la confraria no depèn d'aquesta pesca.
No, ni molt menys. A veure, la pesca de l'angula és una pesca molt tradicional del Delta. Però és una pesca que va juntament, que sobretot la practiquen la gent que són mariscadors, que tenen su principal ingrés, el que és el marisqueo, que practiquen des de l'abril fins a l'octubre, i luego des de el que és novembre, la pesquera de l'angula és autoritzada del 1 de novembre fins al 20 de març, fan com una segona forma de viure, que és l'angula. El que sí que està clar és que, amb la baixada d'ingressos i de captures, pues bueno, l'hivern per a ells és més dur econòmicament.
Escolta'm, m'has posat molts factors damunt de la taula a l'hora d'explicar per què se n'han pescat menys, no? Un d'ells era el tema del vent. Això, evidentment, és incontrolable per entendre'n. Si no estàs allà no ho pots veure. Però aquest hivern ha estat un hivern càlid. És a dir, de gel hi ha hagut d'haver. Per què?
Sí.
Perquè la poca neu que va caure a principis, doncs s'ha pogut desfer.
Sí, clar, però tu imagina't que des de Giela hasta que arriba al Delta, los pantans que tienen que reomplir para que pugui arribar esta aigua, ¿no? Nosotros, cuando tú veus que Zaragoza le falta mig metro para subir sí, o cuando veus el embalse de Maquinenza que falta un metro para subir sí, que nosotros viemos aquí, es cuando comencem a tocar l'angula. Clar, si hay un deshielo prematuro, como lo que ha passat, no massa intenso, no ha habido massa pluvia en la part de dalt, ¿no? En la part de Navarra, de La Rioja, tot això que és la part important per a nosaltres, pues l'aigua que ha baixat ha sigut molt, molt, molt poqueta. Pues digo, l'aigua nosaltres necessitem aquesta aigua, però molt contínua, molt contínua. I és que jo te puc explicar que nosaltres hem tingut hiverns, nosaltres diem riada quan baixen pel riu 500-600 hectòmetres cúbicos minut,
Sí.
Llavors, han tingut anys, pues han tingut fins a 6 mesos, vull dir, enguany no han passat de 10 dies, 12 dies, una punta que ha habido, possiblement, però esto, la pesca de l'angula és com el reclamo aquell, que tu tens com aquell reclamo en el món de la pesca, que tens que anar, se va una miqueta l'aigua, perquè ella la clame i pugui entrar dins. Si és molt pocs dies, no s'arriba a aclamar, Angula passa per a dalt, està clar.
Escolta'm, el fet de que hi hagi hagut poc Angula ha estat, és a dir, ha fet pujar encara més el preu. L'Angula, recordem que és, no, un, és un producte de luxe i per determinades butxaques. Ha fet pujar el preu o no?
No, no. Aquí nosaltres mantenim dos preus. I este preu és el que se manté des de l'1 de novembre fins al 31 de desembre. Per què? Tenim consum interior, és un consum bueno, pues, molt esperat per a Nadal, i després tenim un altre preu que és del 5 de gener pues, fins al 20 de març. Entonces, el 80%, 90% d'aquestes captures van hacia piscifactories d'engorde que tenim en la Unió Europea. ¿Entens? Pot ser Dinamarca, pot ser Bèlgica, pot ser Holanda, per el seu consum allí, però no d'angula, sinó d'anguila.
Val.
Lo que pasa es que también nos vemos perjudicados por un tema de que se llama, que es el CITES europeo, en la cual no nos deja exportar esta angula a otros países que nos la pagarían el doble que lo que tengo en Granada.
És a dir, vosaltres fins al desembre pesqueu l'angula perquè ens la mengem o perquè se la mengin qui pugui per Nadal més o menys. I a partir de Nadal, és a dir, a partir de gener, pesqueu l'angula per conservar-la viva i enviar-la a Bèlgica, m'has dit, Bèlgica-Holanda, és a dir, als Països Baixos...
A piscifactories que fan d'engorde, sí.
Perquè sigui anguila.
Sí, però a través de proveedors nostres. Vull dir, nosaltres fem una subhasta setmanal,
clar,
que tenim allí uns arrieros de compra, que ells tenen su propi negoci com importadors o exportadors d'aquest tipus de peix, m'entens? Nosaltres lo fem directament, lo fa la lonja, lo peix. Però sí que és veritat que això va parar directament a l'engorde, perquè, clar, és el que estem parlant. En aquest moment, nostra angula solo se permet la venda dins de lo que és el mercat europeu. No la podem portar fora.
I qui ha... Perdó, pel terme, però sí. I qui ha pringat aquí? Els que volien angula per Nadal o els holandesos i els belgues que aquest any tindran menys anguila?
No... ningú, els que han pringat són sempre els mateixos.
Vosaltres.
Som nosaltres. Perquè el holandès, si no compra a Espanya, compraran en França o compraran en altre lloc, que n'hi ha molts llocs, o compraran en Àfrica. Ells no se quedaran mai sense producte. Al final, el que pringa som nosaltres. Però que nosaltres tinguem en un sector en el qual ja lo coneixem, ja sabem, nosaltres ja diem, enguany, nosaltres, quan ja va el 20 de desembre, el 10 de gener, enguany anirà bé, enguany no anirà bé, perquè els pescadors ja noten quan entra, quan no entra, la qualitat de l'angula, si és grossa, si és blanca, si és menuda. Nosaltres ja ho sabem, això, i estem molt acostumbrats. Per això dic jo que, al final, la pesquera de l'angula, que és molt tradicional i molt típica al delta,
sí,
aunque continuem sent els majors productors del Mediterrani en aquest tema, i que puc dir inclús de tota Espanya, ja estem acostumats que és com aquell que diu any de nieves, any de vienes, doncs nosaltres tenim un any bé, dos dolents, uno bé, uno dolent, però mai sabem la causa qual és. Però bueno, la causa que tenim és per lo que t'acabo de dir.
Ja.
A més, estem en un entorn que tot el món està parlant del tema del canvi climàtic,
sí,
i això este hivern s'ha notat. Nosaltres no hem tingut aquests freds que feia abans, aquestes lluvies intenses que han tingut abans, no l'han tingut. I ja està, no passa res.
Em dóna la sensació, però, Pasqual, que per vosaltres l'angula és com el sobresou, És a dir, que, vaja, que si es pesca, fantàstic, no?, perquè vol dir que, bueno, doncs guanyem diners i podem viure més o menys bé. Si no, doncs viurem més apretats perquè tenim altres ingressos, per entendre. És a dir, que amb altres pesqueres o altres feines.
No tenim altres ingressos. Nosaltres, la gent, ja t'hi dic, la majoria que es dedica a l'angula són gent que són mariscadors, que tienen en la época del marisqueig, que van todo el año a mariscar, pero solo está autorizado a ciertas horas. Entonces, al Iber, claro, tú fíjate al Iber a mariscar desde el agua,
ya, no.
Con lo fred que fa, pues entonces cambien una miqueta la rutina y si tisor, pues agarra un complement lo que es la angula, ¿entendés? Entonces, si te va un complement que pasas el Iber y ya te va bé. Si no pots passar al Iber, pues lo pasas més malament, clar, perquè és el que estem parlant també. Jo me'n recordo, quan jo vaig a començar, que una persona anar al pas, que nosaltres diem arroplegar l'angula, no? Per 50, 60 grams o 100 grams no anava, m'entens? Ja. Avui 100 grams valen 30 euros, ja pots anar, m'entens?
Perfectament. Escolta'm, finalment, bueno, no hi ha angula, però teniu cranc blau, que això es veu que està funcionant bé.
Sí, molt bé, molt bé. Sí? No, a veure, estem funcionant bé, és una forma també de viure i aportar uns ingressos importants pel delta, i a part de que estem en un moment que el pescador està fent, el pescador i l'administració, que en aquest moment ens està ajudant moltíssim, estem fent una miqueta de coneixement de la forma de pescar, de l'hàbitat del cranc, si es pesca en fred, si se pesca en aigua més calenta, si és femella, si és mascle, quant ho fem, quant no fem, però, evidentment, jo crec que pot ser, pot arribar a ser una altra pesquera complementària per als pescadors. I en aquest moment jo et dic, no, anem molt, molt, molt bé. Inclús s'ha notat també la pujada de preus.
Yeah.
A més quantitat de peix, més preu, perquè hi ha més competència.
Bueno, mira, tallarina, cranc blau, la temporada més o menys ha acabat bé.
No, que acaba bé, no? I a part que, a veure, del Tebre en si... A veure, el tema de l'Angula és perquè del Tebre, fa dos anys aquí, és la cofradia comercialitzadora de tota l'Angula del Delta, m'entens? Tant que se feien altres cofradies, ara tot se fa la cofradia del Tebre. Però del Tebre en si, com bon pesquer, també tenim les embarcacions que tenim, que diguem les artes menores, o tot tipus de captures de peix, m'entens?
Pasqual, doncs t'agraeixo que ens ho hagis explicat. En tot cas, ho seguirem explicant i que la propera temporada vagi bé quan passi l'estiu, que pugueu arrencar bé.
Eso esperem.
Secretari de la cofradia de Deltebre. Gràcies, fins després.
Vinga, gràcies a vosaltres.
A reveure.
El concurs del Far.
Ara imagino jo un bon arròs amb cranc blau, eh? Ivan, allà, vinga, una fideuà, amb l'allioli...
Amb allioli, també, sí, el cranc blau...
Exacte. O amb maionesa.
No, això no.
Un arròs negre...
Aquest invent és molt estrany, eh?
Un arròs negre amb Frankfurt, jo l'he vist, això.
Uf,
i amb
és
col.
Que aquests invents no tenen cabuda en aquest programa,
no,
penso
vale,
jo, eh?
Molt bé. Què preguntem? Vinga, aquesta setmana.
Sí, recordem, no, que d'aquesta cinquantena de participants que han comentat al Facebook i al Twitter, doncs un d'ell s'anirà al restaurant El Racó d'en Pinilla a gaudir d'un sopar i un monòleg que pot ser aquest mateix cap de setmana o bé els propers caps de setmana, perquè ja s'estan organitzant també altres monòlegs. Per tant, aquest sopar i aquest monòleg al restaurant del Pinilla.
Doncs participa. Aquesta és el que posem aquí a...
La vida sense passió no val gens la pena. La vida és un festival on el cap de cartell ets tu. Si estem aquí és perquè ens havíem de trobar. La vida és molt més simple del que ens volen fer creure. La vida són molts camins i poques oportunitats. Depèn de tu i del que estiguis disposat. Les emocions es contagien com les ganes de... Si a nosaltres, si a la vida, si al somni, si a viure, si a la lluita, si a la bellesa. I un doble si a les bones intencions. Les emocions es contagien amb les ganes de...
Ràdio L'Escala.
La xarxa.